El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No i 17 minuts, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir, de moment en companyia de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I del Jordi Casas, molt bon dia. Tots dos, la primera tertúlia de l'any, aquí, que de moment ens... Ens han abandonat una mica, però jo ja li deia al Jordi, jo no perdo l'esperança.
Són forces majors, que es diu.
Està a punt d'arribar a l'Ester Castanyer.
Com és la primera tertúlia que venim de l'any, bon any a tots els oients.
Evidentment.
Per la hora de Terratrèmols, precisament ahir, que a la matinada d'ahir, a prop de Melilla, a la costa, es va sentir aquest terratrèmol d'una escala de 6 sobre l'escala de Richter, que és força mogut. El que passa és que l'epicentre quedava al mar. Dèieu que l'Alfredo, que havia viscut un damp molt bèstia, estàvem ara comentant a Xile.
Sí, la meva dona és xilena, i en una de les meves estàncies allà, doncs, jo recordo aquella nit especialment, perquè, no sé, jo és una persona que agafa el son, tinc la sort d'agafar-lo molt, molt aviat, i aquella nit no hi havia manera de posar-me a dormir-me, vull dir, estava molt inquiet. I no només hi ha això, sinó que, bueno, sentia molt els gossos a lladrar, bueno, lladrar i tal. Molta inquietud, no? I sí, a quarts de 4 de la matinada, allò es va bellugar tot, va ser una escala 6,3 o així, i, bueno, tenia tota la meva família per part de dones parant a la porta pensant-se que hi sortiria corrent, però no. Però, bueno, la meva dona, que sí, em va explicar que fa 5 o 6 anys, un de Xile, que va arribar quasi a l'escala 8,8, que, bueno, jo vaig estar 3 dies per poder parlar amb ell en aquell moment, vull dir, ser molt bèstia. I quan he anat allà, un hotel on jo m'havia allotjat, tot destrossat, vull dir, vist les seqüeles de terratrèmols, i una sensació...
De totes maneres, a Xile, pobrets, ha tingut coses molt més nocives com el Pinochet, que va ser molt
més... És un país que està molt, molt, molt ben preparat per això, vull dir, perquè...
Perquè allà hi ha una falla, no? Tota la part aquella del continent americà, des de Califòrnia, hi ha una falla allà que...
És dels països que més preparats està per això, de fet...
Sobretot al nord de Xile, no? És on hi ha més...
Bueno, a tot Xile, vull dir, en aquest cas jo estic parlant de la segona ciutat de Xile, que és Concepción, que està com a 500 quilòmetres al sud de Santiago, i que és la regió del Biobío, que és la vuitena, la novena regió. Allà van numerades des de dalt cap avall, començant per de la 1, la 2, la 3, aquesta és la 7 o la 8, i va agafar tota la franja aquesta. Va ser un terratrèmol al mar, però realment, bueno, jo vaig anar a l'estiu següent, que és quan va haver-hi aquesta rèplica, la que jo vaig estar present, i recordo perfectament, doncs, que...
Home, és que allà...
Que impacta molt, i sobretot les destrosses que hi havia a carreteres i...
És que si hi ha un terratrèmol en l'epicentre del mar, els enganxa totes, perquè a Xile va de punta a punta.
Clar.
És estret, però és molt llarg.
Amb el risc de maremoto posterior.
A Xile va des de...
Va
de punta a punta.
Molt llarg.
Els enganxa segur,
Però, bueno, estan preparats, afortunadament, perquè la magnitud del terratrèmol que van tenir fa uns anys en un altre país és directament desolat, o sigui, destrossat el país.
Sí, sí.
Doncs hi ha altres terratrèmols a nivell polític.
Sí?
No hem parlat amb vosaltres aquests dies.
Quin terratrèmol?
Un terratrèmol amb l'epicentre a Madrid. Bueno, hi ha rèpliques per altres zones de l'estat espanyol.
Què hi ha, un Madrid Centre?
Madrid Centre.
Allò com un epicentre.
No sé, després de les eleccions gairebé no ens hem vist, perquè vam tenir el període de vacances de Nadal. Aquests dies ens trobem en una situació molt similar a la que teníem a Catalunya, similar de la que teníem a Catalunya fa uns mesos, quan hi havia aquell procés encallat entre la CUP i Junts pel Sí, i ara, valorant una mica l'escenari que hi ha a Madrid, sembla encara molt més complicat el que ha passat a Madrid, i segurament ni nosaltres ni ells s'ho esperaven. Com ho heu vist? Com veieu una mica el dibuix que ha quedat ara a Madrid entre les forces? El PSOE sembla que està al mig i no sap si haurà de tirar cap a un cantó o cap a l'altre, si no farà res, si es quedarà al mateix lloc. Com ho heu vist, això?
Bueno, la cosa està complicada, no? No, jo no faig... Jo crec que la situació a Catalunya era diferent. A Catalunya admetia més joc la cosa, passa que l'aposta passava per una cosa molt concreta, que limitava el joc a mig Parlament, per entendre'ns, oi? Per tant, com va dir a la primera presentació parlamentària l'Artur Mas, ens podem reunir i ja ens ho solucionarem entre nosaltres, i així es va fer durant 3 mesos, i a Madrid jo crec que ja hi ha més joc, en teoria, però és complicat, eh? Jo crec que la primera constatació, que per mi és positiva, és que s'ha acabat quelcom que ja s'insinuava o ja es preveia, que és el bipartidisme, no? Aquest bipartidisme que no fa tants anys arreplegava el 80% com a mínim dels diputats, no? I ara, doncs, bueno, s'ha quedat amb una mica més de la meitat, no? I això, bueno, a l'entrada de Podemos i els seus coaligats i de Ciutadans, això dona més joc. Ara, complicat, perquè, clar, mirat des d'una perspectiva purament, i ara simplifico, esquerra a dreta, diries, bueno, es podria fer una majoria d'esquerres, hi ha més vots, i sumant, doncs, hi haurien els allò suficients, la dreta també, però ho té més complicat, però clar, és que les coses no són tan senzilles, es compliquen més, perquè, bueno, Ciudadanos, doncs, té les seves aspiracions, podem mostrar les seves, els processos es diu que amb Esquerra i Democràcia i Llibertat ni tocar-lo, bueno, la cosa... Jo tinc l'esperança que s'exhauriran els 3 mesos, també, ja, no?
No, és a partir de que comença a comptar el rellotge des del primer debat d'investidura.
Vale. I llavors 2 mesos. 2 mesos. 2 mesos. A partir d'aleshores, 2 mesos, si no m'equivoco, no?
Sí.
Vale. Més el mes i pico que ja portarem. Uh-huh. Vull dir que aquí vam estar del 27 de setembre al 10 de gener, que són 3 mesos i pico, no? Uh-huh. Pues 3 mesos i pico, jo crec que pues el topall que deu estar a final de març, aquí, o...
Sí, sí,
jo crec que el gastarem tot aquest temps, eh?
Esther Castellà, molt bon dia.
Bon dia.
S'incorpora ara al tema, no ha canviat massa de la setmana passada, amb més detalls.
Ella juga amb avantatge, perquè...
L'Alfredo...
L'Alfredo està expectant.
Expectants estem tots, eh?
Sí. A veure, sí, és veritat. Jo diferenciaria una mica, com molt bé has dit, Jordi, del tema de Catalunya. Vull dir, Catalunya era, o era l'Artur Mas president, o ens anàvem a eleccions. Aquí el ventall s'obre. I per tant, que al final no va ser l'Artur Mas, però amb una sorpresa del darrere.
Era Artur, no? Era Mas o Mars, no?
Exactament. Clar, a Madrid, ara pot ser president Rajoy, pot ser president una altra persona del PP... pot ser president Pedro Sánchez, podria ser president una altra persona del PSOE, o podria ser una persona independent de pacte de diferents persones, vull dir, de diferents partits. Vull dir. Aquí la situació, qui em coneix a mi, sempre he defensat des de fa molts anys que Espanya necessitava una segona transició, i aquesta segona transició passava per un pacte PP-PSOE. Vull dir, vinc defensant des de fa moltíssims anys i continuen, i ara avui això està molt més d'actualitat, que el problema és el PSOE. El Partit Socialista, això, hi ha diferents, sobretot entre els vigents més veterans
els
del
barons.
PSOE, els barons, i no tan barons, però que han ocupat
les velles glòries, que
responsabilitats en el Partit Socialista, que apostarien més, que anirien més en aquesta línia, i hi ha diguem, el nou polític del PSOE, que representaria Pedro Sánchez i el seu equip, que no estan per la llavor. Llavors, clar, el PP ha constatat, i és veritat, que pot pactar amb Ciutadans, però necessita el PSOE. El PP, ja des del primer dia, Mariano Rajoy ha ofert la possibilitat al PSOE d'arribar a un pacte d'estat entre les 3 forces constitucionalistes en un moment com ara, que crec que seria el més adient. El Partit Socialista ni tan sols s'ha volgut sentar. Pedro Sánchez des del primer dia ha dit que no ha volgut parlar. El mateix dia m'explicaven que el dia que va a Moncloa, ja d'entrada, per tant, no li va ni acceptar ni un cafè a Mariano Rajoy, i van dir, bueno, doncs...
M'ha dit que el cafè a Moncloa no és gaire bo.
No ho sé, no he tingut el gust de provar-lo, però en tot cas, que d'allà no van passar, van estar parlant de què tal les vacances de Nadal, com es presenten i com han anat i tal, i poca cosa més, vull dir, perquè no...
Bueno, va dir allò del no, Pedro Sánchez.
Exactament, i per tant, vull dir, en aquest moment això sembla encallat. Ara bé, què passarà amb el PSOE? L'altre dia vam veure que Podemos ja directament ja donava per fet un pacte i inclús es repartia la vicepresidència, demanava les 5 carteres més importants, ja els hi posava inclús nom a les persones. Clar, això... Bueno, ara veurem si el PSOE aposta per agafar el tren d'Europa o agafar l'avió privat de Podemos cap a Venezuela i els podemites...
Això no és una mica demagògic?
No, és la realitat.
La teva dona no era de Xile?
I què té
a veure Venezuela? No,
Maduro, Maduro.
O sigui, Madura, Madura.
No, Maduro, Maduro.
Escolta, tu,
és la realitat, ja vull dir, és el que hi ha, vull dir...
Encara que no necessita agafar el metro cap a Grècia, no? Vull dir que...
És una altra opció, o sigui, model sí, grec, sí. Model portuguès sí. O el model de les polítiques bolivarianes que representa Maduro i Podemos, no?
O el model alemany o el model noruec, no? Vull dir,
o el portuguès, també, ara.
No, no, l'alemany per...
Bueno, la socialdemocràcia...
O el noruec.
Amb la Merkel, no? Vull dir, a Alemanya hi ha un partit socialdemòcrata i un partit democrata cristià que pacten, com passen a molts països.
Però està clar que el Mariano Rajoy ha defensat aquest tipus de la gros coalició que fan a Alemanya, és el que s'ha agafat i el que d'alguna manera li és més còmode inclús que a Ciutadans. Almenys és la intenció. Més...
A veure, però...
No, jo crec que aquí seria un pacte 3.
A veure, jo crec que...
Deixa'm sentir l'Ester un moment.
Ah, Ester, un moment. No, tu poc perquè ja vas parlar.
Ja t'he acumulat. Oh.
No ets exorbit el segon. Parlo. A veure, és que són tantes coses que ja m'he atabalat. No, la primera, dèiem, Rajoy aposta per un pacte PP-PSOE. Sí, perquè sap que si no, no pot fer absolutament res. O pacta amb PSOE o no governa. No li donen els números. Ara, jo no sé a Alemanya com s'ho han organitzat. Hi ha aquesta tradició. A mi em costa creure que dos partits... que l'únic que comparteixen ara mateix és el fet que Catalunya no s'independitzi, amb models econòmics, models socials, models educatius, tots diferents, que quan arriba un deroga el de l'altre i el canvia, és complicat. Sí, després et deixo que em contestis, Alfredo. Després, més coses. M'encanta que Ciutadans ha aconseguit una mica el que es proposava d'aquells defensant que no són un partit ni d'esquerres ni de dretes. Se'ls està disputant tothom. Doncs és evident que ho han aconseguit, perquè tant les dretes com les esquerres volen governar amb ells. Podemos va fer una proposta, té tot el dret a fer propostes, el que passa és que ells van ser ja clars i transparents i van dir nosaltres volem tal, tal i tal, i ho van posar sobre la taula amb noms i cognoms, que en el fons és el que fa tothom però sense dir-ho directament.
Pel despatx.
Clar, tothom, aquí quan pacten tots ja tenen pensat, jo vull que estigui tal aquí, que no sé què, tal i qual, i llavors, parlem de polítiques. El que estan buscant és que els quadrin l'aritmètica per poder seure tots allà. I per últim, a mi... aquesta fórmula, ara el Jordi deia allò dels dos mesos, tres mesos, clar, jo vaig al·lucinar l'altre dia, d'entrada ja vaig al·lucinar quan va sortir Rajoy, que tots era, bueno, va, que diu que es presenta tal, i surt i diu que no. Ja va ser, mira, almenys ens va distraure una mica el diumenge, el divendres al vespre, però, o sigui, resulta que els governs autonòmics tenen tres mesos des de les eleccions per formar govern i, si no, s'han de convocar eleccions de nou. I ara resulta que l'Estat... fins que no hi ha debat d'investidura no comença a comptar el cronòmetre. Clar, a mi em fa molta gràcia les crítiques que anàvem sentint aquí de Convergència, Artur Mas, que no sé què, que estaven fent el ridícul. No tenien més remei que sotmetes al debat d'investidura i intentar aconseguir majories. En canvi, n'hi ha d'altres que diuen, ui, jo no la tinc, passo de posar-me aquí, fer el ridícul i que em comenci a comptar el marcador. Home, és una postura fàcil, eh?
Deixa'm fer una anècdota i després anem al gros. Aquest intel·lectual orgànic que es diu Rull, l'altre dia dic, perquè l'altre dia va fer una crítica, això és el Rajoy, un dia es presenta, l'altre dia diu que no es presenta. I jo pensava, hòstia, però si el senyor Mas es va dir dijous que no dimitiria ni que el matessin i el dissabte plegava, no? Però bé, bueno, això és una anècdota, eh? Aquest senyor ja n'aprendrà. Bueno, a veure, jo crec que aquí hi ha tres temes. Un és que una lectura clara és que la gent ha votat canvi a l'establishment d'aquest país. És a dir, sigui la dreta o sigui l'esquerra, la gent ha votat perquè aquí no hi hagi un bipartidisme estèril que ho segueixi controlant tot i que aquí s'han fet les coses com sempre. Això queda claríssim si fas una lectura del vot. Segon, que pels grans temes d'estat caldrà pactar-los. Això és evident, és obvi. El que deia ell és obvi. Vull dir, jo crec, estic d'acord amb tu, potser no en el mateix sentit d'una segona transició, però clar, una segona transició, i si vols ser en profunditat institucional, política de valors i tal, doncs s'han de pactar les forces, això per descomptat. Ara bé, no oblidem que més enllà de la composició concreta dels jocs partits i tal, si tu vas als resultats, hi ha una majoria de centre-esquerra, els resultats és claríssim. hi ha una majoria d'esquerra, i si comptes vots, encara més, perquè clar, la distorsió del sistema electoral és tremenda, no? Que una força com Esquerra Unida, que tingués un millor vot, tingui només dos diputats, hi ha una majoria d'esquerra. En tant, jo entenc que per legitimitat, per honestedat intel·lectual i sobretot política envers els electors, jo crec que el centre-esquerra, dic, el centre-esquerra ha de liderar aquest procés, ja ha de formar majoria, ja ha d'intentar formar govern.
Ah, què fiques en el centre-esquerra?
El PSOE, Podem...
Ciutadans també.
No, Ciutadans no ho fiquen, el centre-esquerra.
Per què no?
No, els ho fiquen l'esquerra, però, va, les seves polítiques, les seves manifestacions, des dels regidors de Sant Cugat, a el que diu el Rivera, perdona...
Han aconseguit convèncer grans trets, però em sembla que les seves polítiques són clares.
Un senyor és que diuen, perdona, que diuen, més de dreta, alguna expressió més que el primer toc, diuen, el Girauta aquest de Catalunya, això l'altre dia diu, nosaltres, amb els de Podemos, ni a la cantonada. Ho va dir. Nosaltres ja no estic, Podemos, re. I després el Rivera diu, el model d'economia de mercat, no sé què, no? Hi ha coses que feia temps que no sentia, no? El tema d'economia de mercat és fonamental. I el tema de l'organització territorial de l'Estat, ni en parlem, dreta a dreta. Podemos, dreta a dreta. I això tinc un íntim amic meu... Ai, Ciutadans, perdona. Hòstia, Ciutadans, corregeixo. Ciutadans, dreta a dreta. I això que tinc un íntim amic meu que els vota, no? Perquè em sembla claríssim. Por sus hechos... Bueno, hechos pocs, por sus palabras los conoceréis, no? Llavors jo crec que el centre-esquerra té l'obligació d'intentar formar majoria per fer polítiques diferents. Jo, el que deies tu de Podemos, em va sobtar molt l'altre dia quan va sortir el... la Podemos i tal, allò, visualitzant pues, possibles ministres o no, però bueno, i no només parlant de compromís de govern en el sentit voleu la vicepresidència i volem ser-hi, sinó també amb coses de contingut que els diaris no ho deien. Tu llegis el diari d'endemà, ja que eren sillones i tal, qual, que és el més fàcil. Pues, escolta, tu, van expressar clarament el seu punt de vista i van començar a dotar de contingut el debat, que fins aleshores ningú havia dit res. Ara, què és el que emprenyava començant pel país i els grans suports de l'establishment? Que es plantegessin que les coses s'havien de fer diferent. Aquí el que emprenya és que realment s'estigui impugnant una forma de fer que ha durat durant 35 anys. Això és el que emprenya. Aquí el que toca és que els dos grans partits negocien en un despatx i llavors criden a Ciudadanos i a Podemos, mira, us toca jugar aquest paper vosaltres, si us agrada bé, si no, no. Ah, això és el que emprenya. Quan tu qüestiones aquestes formes de fer, que és el que emprenya, és llavors el que surt el diari des del periòdico, passant pel país, home, això no són maneres de fer, pobre, han humiliat el... Per què l'han humiliat el Sánchez? No l'han humiliat, senzillament li diuen, escolta, aquestes són les nostres cartes, no? Bueno, pues jo, a mi, això, a part de que som molt iconoclasta, a mi això d'impugnar les maneres de fer i que com a mínim es comenci simbòlicament a fer d'una altra manera, a mi m'agrada, a mi m'agrada.
Alfredo, bueno, jo crec que...
A mi enrotllat molt.
Jo crec que un possible pacte PP-PSOE-Ciutadans ja és algú nou, perquè no hi ha hagut mai, per tant ja estem...
Sí, sí, novíssim, sí.
Totalment, quan, sí, sí. Des de quan hi ha hagut un
pacte... Llàstima que falti la falaca i les cons, clar. Sí, és nou, sí.
Ja és un canvi, vull dir, representa...
El canvi no ho sé, és nou.
Representa 18 milions d'espanyols, representa sí, sí. 250 diputats, vull dir, que sí, és una majoria més que suficient.
No, això sí, home, això no discuteixo.
I per tant, jo discrepo de l'Esterra que amb el Partit Socialista només ens uneix el tema de la unitat d'Espanya, hi ha moltes més coses. Apostem per una economia de mercat, apostem per les relacions amb la Unió Europea i la pertenència a Espanya als organismes internacionals...
Però qui qüestiona la pertenència a la Unió Europea?
Bueno, moltes de les polítiques de la Unió Europea les qüestiona Podemos.
Una cosa és qüestionar les polítiques de la Unió Europea, que també les qüestiono jo, i una altra cosa és qüestionar la Unió Europea, cuidado.
Hi ha més coses en comú de les que ens separen.
Però hi ha temes molt grans.
Pues es pacten, pues pactes d'estat, vull dir, es posen sobre la taula diferents coses i s'arriba...
No, sí, seria fantàstic.
Jo crec que...
No l'acord, que es poguessin fer grans pactes d'estat.
Jo ja estic a favor, soc un ferm defensor del Estat sempre, i per tant, penso que... Abans posaves un exemple, que jo et dono tota la raó. Educació, arriba un govern, canvia la llei. No, Espanya necessita un model d'educació pels anys i els anys, vull dir, posar-se d'acord amb els partits polítics amb el tema educatiu, vull dir, no és normal que el govern de torn vagi canviant en funció de les majories. No, aquí és necessari un pacte d'estat. Vull dir, i polítiques com aquesta, doncs és l'hora de posar-se sobre la taula, sentar-se a delegacions dels partits i veure on anem, què vano jo, què vull jo, i buscar punts d'intermig i d'acord. I aquí això és el que està demanant la ciutadania. Posin-se d'acord, parlin. I això és el que s'ha de fer. I això és el que defenso.
Sí, jo molt bé. Jo estic d'acord amb això. Però Els pactes han de ser per força perquè hi ha modificacions que requereixen majoria qualitatives o qualificades del Congrés i del Senat. Això és evident. Ara, aquí el que està, no estem parlant de grans pactes institucionals, que no sabem si les forces polítiques que han sortit seran prou responsables per fer-los, no podem prejutjar, sinó que estem parlant quina majoria de govern, que és un altre tema. Tu pots estar al govern i fer grans pactes. Tu estàs a l'Ajuntament i jo he fet pactes amb l'equip de govern i tal. Ara, aquí estem discutint quin govern. Jo dic que el govern, per ser coherent amb els resultats electorals, ha de ser un govern liderat o de majoria de set esquerres. És aquí on tenim la discrepància. I també allò del llenguatge, tot, no? Depèn del llenguatge, com el faci servir, poses línies vermelles. Depèn de com el faci servir, no són vermelles. Quan Podem dir, home, per nosaltres el referèndum de Catalunya és bàsic, no? Línia vermella, tal. Però llavors surt el Rajoy i dice, al Senat controlarem que els del Congrés no es passin amb això de la unitat d'Espanya. Això no és una línia vermella? Però bueno, ja sé que tot això són tripijocs que entren dintre de la dinàmica amb faroleo inclòs del procés de negociació, això és evident. Vull dir. Per cert, i ara que toca, com està el tema ara?
Ara...
Una altra ronda, no?
Sí.
Comença dimecres la segona ronda.
Sí, comença
la
segona
demà
ronda.
Comença de menor a major una altra ronda.
Sí, ha dit el
president... I ha de sortir un encàrrec d'aquí, suposo, no?
El president del Congrés, el president del Congrés ha dit que el rei prendrà una mica més de temps per muntar aquesta segona ronda. Entenem tots per la complexitat també del...
Perquè no li torni, passar el
rei ha de tocar l'endecari. Esto de las rondas, que aquí en el País Basc ho sabéis mucho, ¿cómo lo tengo que organizar?
Bueno, el País Basc va governar Patxi López amb el recurs. Patxi López sap que és governar amb el PP.
Sí. Potser per això l'han posat president del Congrés.
A veure, una cosa... Alfredo, estic molt d'acord que hi ha temes com l'educació que exigirien grans pactes d'estat.
Hi ha tres, el tema de l'avortament, per
exemple. No, sí, però li deia...
Però
fins ara no ha sigut possible. Ara que necessitem poder seure al capdavant d'un govern, ara resulta que llavors és possible. Perdó, però a mi em sembla això tan oportunista que em sap fins i tot greu que fins ara no hagi sigut possible, i ho dic per tots els partits, no.
I tots els partits.
I ara que ens hem de... Oi, és que clar, si no tinc la cadira a la presidència o la de la vicepresidència.
Les al·lucinats de servir algú, si serveixen per
tal
d'ells,
per fer
una sotregada i, bueno,
em sembla perfecte, però no hi crec. Llavors dius, bueno, amb educació, posem-nos d'acord amb avortament, amb polítiques socials, amb temes econòmics. S'han dedicat a desfer-se el que havien fet, o sigui, cada cop que arriba un govern nou ha desfet el que havien fet els anteriors i a criticar-se. Llavors costa una mica entendre que ara de cop es puguin posar d'acord, perquè entremig, quants anys portem la ciutadania al·lucinant una mica i anar canviant de mesures? Ara pots avortar, ara no pots avortar. Ara tens ajuts socials per no sé què. Ara no els tens. Ja sé que funciona així, però la crítica ha sigut tan forta entre ells que ara és estrany.
És que el problema d'aquest país de fons, el país que dic Espanya, però com Catalunya tampoc és que ja... Sí, potser ja no hi ha més de tradició de pacte.
Problema... Tenim una llei d'educació, per exemple.
No, el problema és que no... A veure, el problema a nivell espanyol, des d'allò, és que no hi ha hagut una tradició de pactes. S'ha format govern d'un color o de l'altre. Ens manca aquesta tradició que dona una certa pràctica de negociació, és veritat. Per raons objectives, serà perquè s'ha pogut fer majories i en el 80% dels casos absolutes d'un determinat color, i jo crec que ens falta aquesta tradició de pacte que és el que és una...
Benvinguda sigui, però costa creure-hi.
I tant, el que no pot ser, jo això li dic cultura institucional, el que potser els ajuntaments, com que, bueno, sobretot a partir d'ara que estan més diversos, potser es consolidarà més, però el que no pot ser és que temes bàsics que han de durar un parell de generacions per dir-ho tinguin un color tan determinat, perquè aleshores és evident que quan arriba l'altre, allò, jo crec que si una de les coses que serveix aquest esmicolament, que no és la paraula, aquesta fragmentació política, és perquè hi hagi major cultura de pacte, i els continguts dels grans temes siguin més institucionals, jo crec que serà una gran cosa.
Jo estic d'acord, vull dir, és el que venia a dir quan parlava de l'esperit que una segona transició. Vull dir, que, no ens hem d'eternitzar amb els errors del passat. Vull dir, crec que això ens ha de servir. La ciutadania ha parlat, ha dit, vostès parlin, dialoguin, bueno, arribin a acords. Que una llei d'educació no la pugui qüestionar el govern que vagi entrant, sinó que ja sigui una continuïtat. Però hi ha matisos, que s'intenti pactar al màxim, però i aquesta és la cultura que hem d'anar.
Ens preguntem per què el sistema educatiu espanyol no funciona. Bueno, clar, és que és evident.
Per tant, la política de línies vermelles s'haurà d'abandonar. La política de les línies vermelles que tenim sentit en aquestes darreres eleccions s'haurà d'abandonar.
Alguna línia vermella hi serà.
No, perquè si no perdem la ideologia.
L'única línia vermella que jo entenc que hi ha en política és el respecte democràtic. És a dir, no violència, no... El problema és l'única línia vermella. En quant a idees, tot es pot posar sobre la taula, em sembla. Perquè dius... Vostè no me l'accepta, però bueno, jo tinc 5 milions de darrere i jo la poso a la taula. Però jo és que en tinc 25 i peso més que vostè, per tant... Però després per això està la negociació.
Però
jo entenc que un... Bueno, els que hem negociat convenis i tal, ho sabem. Tu vas amb un conveni amb 25 punts, sabents que en trauràs 5.
Clar, diàleg sempre, però hi ha una cosa que hi ha de ser.
Cada partit té dret a posar el seu programa sobre la taula. Ara, qui té 7 milions de vot té més pes que en té 2,5. Però jo crec que línies vermelles...
Per això, jo crec que és...
En tot cas, el que existirà al final del pacte són les línies negres que estiguin sobre el paper.
És hora de que comencin a seure's, comencin a posar propostes sobre la taula i a partir d'un primer que es busqui un programa que pugui ser acceptat pel màxim de partits polítics possibles i a partir d'aquí buscar... Jo crec que no és una qüestió de persones, sinó més aviat de projecte del que es vol a partir d'ara. I per tant, jo, si algú s'ha d'apartar i s'ha de posar al costat...
Ja tenim una certa experiència d'apartar-nos, no?
Pues s'ha de fer, vull dir, anar-se a trobar el consens.
Jo crec que el fonamental són els programes. Ja sabem que la gent els programes no se llegeix, però bueno, almenys té una idea o té una certa consciència del que està votant. Si el programa és les propostes, m'és igual.
Bueno, també hi ha gent que vota el candidat, ja ho sabem.
Bueno, però el candidat també representa una força, però bueno, és
igual. Recordem alguns èxits.
A veure, però democràcia, si volem que funcioni, t'has d'interpretar que el que ha votat un determinat opció ha votat els seus propostes.
Però també hi ha una part d'ideologia. És a dir, hi ha gent que no renuncia al partit malgrat...
Hi ha propostes,
home. I una part de ser acceptiu, ho sento, no?
A veure, jo si em defineixo d'esquerra i tal i qual, home, darrere hi ha uns determinats valors que no em permetrà votar segons qui. La ideologia ja no és... Bueno, és igual, en tot cas. Una opció política significa un programa, si tu l'has votat aquell senyor diu, escolta, jo tinc 7 milions de vots, no aniràs a preguntar un per un, vostè exactament què volia votar, i llavors bé, el que s'ha de posar sobre taula efectivament són els programes, jo el tinc claríssim, i després quin equip el gestionarà, això és evident, això. Aquí els ajuntaments i a tot arreu. Ara
discrepo una mica,
el què?
És a dir, jo no estic d'acord que tothom voti en base a una certa ideologia.
No ho he dit jo.
Bueno, el programa no se'l llegeixen, o jo sóc de dretes o sóc d'esquerres.
Però l'única lectura que pots fer tu és que si t'han donat el vot és perquè et donen suport.
Sí, no, però a vegades quan fas enquestes, preguntes a la gent. Jo, per exemple, m'hi he trobat aquí molts cops i gent que a més normalment està informada i tal, que aquest tema no els interessa, dir-me... Per la Mercè Conesa, de quin partit és?
Estem parlant d'unes locals.
No, et vaig a dir, a nivell espanyol, si vols, si fas enquestes, jo estic segura que molta gent et dirà, no, jo voto de Pedro Sánchez, de què partit és?
No ho sé.
Bueno, el PP, hola.
Bueno, però Esther, a l'hora de comptabilitar vots
sí.
i tal...
Mira,
aquests vots han donat suport
al programa.
Sí, però que igual no saben ni aquí.
Hi ha molta gent que...
Hi
ha molta gent que vota per ideologia en el sentit de que hi ha molts governs corruptes que, malgrat que les han fet molt grosses, continuen tenint el suport majoritari.
Correcte.
I això és votar per ideologia o per conviccions.
Vale, és igual, però a l'hora de comptabilitzar, tu els vots els comptabilitzes amb determinada proposta.
Sí,
que després tampoc compleixes i com que el que t'ha votat tampoc no saps exactament què votar, doncs no passa res. Però bueno, això és un altre tema.
Escolteu, a Girona tenim un altre tema.
Ja tenim alcalde.
Des d'ahir. Jo el de Girona, ahir quan ho sentia, saps allò, em punxen i no t'exam. Quan es constitueix un ajuntament, i ell ho sap, tu també, perquè he estat com d'allò, i tu i jo, hi ha un senyor secretari allà a l'Ajuntament que és qui garantitza que es fa, no dic legalment, jurídicament correcte. Sigui l'aprovació d'una adjudicació o sigui la votació d'una moció, o el que sigui. Aquest senyor, escolta, que ha de prometre, va de jurar, home, que a més no era ni regidor.
No, va ser regidor just abans, però sí, com que no va prometre, doncs no, tampoc.
Però bueno, és que no li sabia ni per ser regidor.
Van fer dimitir...
Això no és començar de bon peu, francament.
Van fer renunciar, no sé, un 7 o 8 de la llista, no? Sí.
Diré que anava al número 19.
Això, hi ha precedents, això, però vull dir... Home, promet com a regidor, home, per favor.
Jo crec que en aquest cas el PP, que és qui ho va posar sobre la taula, va anar més ràpid que el secretari. Jo tinc la teoria...
No, però va ser posterior.
Jo tinc la teoria que el secretari devia pensar, això hem de mirar si és correcte o no, i mentrestant el PP, que coneix ja perfectament, jo crec... Un moment.
Vale.
Sembla la meva teoria. Sí, no té cap mena de fonament, però... A veure, ell va... assumir el càrrec, és que no sé com dir-li, va comprometre's amb el càrrec.
Se'l va prendre mai millor.
En funció de la fórmula que havia proposat a les eleccions municipals, l'AMI. Sí, sí, el primer dia.
El primer has de prometre com a regidor.
Sí. Bueno, també ho devia fer amb la mateixa fórmula.
Em sembla que no ho va fer. Bé,
en tot cas, no, no, ell abans va també, l'havien d'anomenar regidor prèviament.
Però ell personalment va dir, no, m'he oblidat. O sigui, jo crec que ell va prendre la decisió.
Però ell ha dit, mira, ell ha dit, el senyor Albert Ballesta ha dit que es va deixar superar per l'emoció del moment.
En tot cas, un moment, no he acabat amb la meva teoria.
Però tu has estat a Plan Gitu, tu? Tu saps que el Plan Gitu és tot una parafernàlia?
Sí.
Que agafes la vara, no sé què, i ara primer, i ara no sé què, i ara... Com ho pots oblidar, això?
Però jo crec que al PP li van saltar les alarmes quan va fer servir la fórmula de l'AMI, que amb les municipals hi havia portat bastanta controvèrsia.
Això com a alcalde, no com a regidor.
Sí, però en tot cas és que el problema hi va ser amb tot, perquè com a alcalde tampoc va jurar ni prometre.
Vale. Però és que ja no és...
I a partir d'aquí van dir què passa. Llavors, jo crec que el secretari encara estava intentant entendre què havia passat.
No, és que com a alcalde no jures ni prometes. Tu,
com a regidor.
Com a regidor, promets o jures? Un cop ets regidor, anomena l'alcalde i put.
Però la fórmula de l'AMI servia per prendre possessió com a regidor, vale, i també pels alcaldes. Llavors, en el moment que fos, ell va fer servir aquesta fórmula, que el PP va dir, esto me suena, no m'agrada.
Aleshores no entenc perquè ell mateix reconec que es va oblidar.
Bueno, perquè segurament ho devia haver de fer i es va oblidar. Una cosa era utilitzar la fórmula i l'altra era... Una cosa era utilitzar la fórmula i l'altra era afegir-li el que faltava.
Bueno, sí, perquè normalment dius, juro, prometo el càrrec per la mare que em va parir, per no sé què,
per
que el sigui tal.
Per Catalunya, el meu president, o no sé què.
En tot cas, jo hi vaig sentir com ho va fer ahir, ho va fer. Tot que va prometre per imperatiu legal, la lleialtat al rei, lleialtat a la Constitució espanyola, em va encantar.
Bueno, és una fórmula bastant generalitzada.
El tema, us imagineu un que hagués passat aquí a Sant Cuat, el fet de la renúncia, jo crec que és el que més queda d'atenció.
A qui li hagués tocat, a veure?
Fer quadre...
Hòstia, calla, que jo anava al 25, a veure si...
No, el tema és... el fet de fer renunciar, com dèiem, 8 regidors per poder quadrar que el senyor Ballesta entrés a consistori.
Jo això ho trobo bastant, ara colles a part, ho trobo bastant estrany. Perquè, veure,
quan tu fas, el partit ha provocat tensions.
Quan
també
tu fas un equip, quan tu fas un equip, d'allò no poses una persona que hi tens confiança, que t'agradi, estàs al equip el número 17.
19.
Aleshores, que les 7 o 8 o 10 o 11 que van sortir.
8, m'anava.
8. Entre els 8... no hi hagués la persona que, lògicament, per experiència, per confiança, perquè ja hi és, pugui ser un substitut en un moment determinat.
Però no només els 8 que van renunciar, que anaven de l'11 al 19,
sinó
els
8 que
hi havia abans.
És evident que hi ha algú que ha de ser aquest, i punt.
Diuen que era la persona de confiança, entre cometes, de Carles Puigdemont. El que no sé és per què no el va posar abans a la llista, això ja no ho sé. En tot cas, entenc que qui va dir ha de ser aquest, va ser
perquè,
proposta,
veure,
de Puigdemont.
Tu sí, ja preveus. Jo estaria...
És com Mas, que va dir, jo proposo el president, sí. Carles Puigdemont. Puigdemont va dir, jo proposo l'alcalde, el senyor Ballesta.
Sí, d'acord. Però el Puigdemont tenia un avantatge, que era diputat ja. Però a veure, si tu has de preveure un possible relleu...
Almenys anava a la llista.
Si tu has de preveure un... Sí, home, és que si no hagués anat a la llista, ho tenia difícil. Tu has de preveure un possible relleu, dius, jo estaré 8 anys només. No, hi ha gent que ho diu. Per tant, jo ja prevec, no? Ja m'ho treballo i prevec una persona i tal. No el poses al 19. O no el poses al 19. És evident, no?
Bueno, igual no pensava en el relleu encara.
També... Jo també entenc que hi hagi malestar, perquè tots tenim les nostres... el nostre punt d'honor.
El nostre ego.
És com venir dir-te com a regidor, si que et serveixo.
Imagina, la primera, que no sé si és una senyora o això, el primer tient de l'alcalde.
Era ex-unió.
No, entrar al 19. Mande?
Però és que el tema, a la primera roda de premsa, quan es va presentar aquest moviment, el que a mi em va sobtar molt és que tots els regidors en actiu, per dir que són regidors, no són de la llista, i estaven d'acord en el sentit... Un dels arguments que vaig sentir era per evitar desgast de cara a escollir un alcalde per les properes eleccions.
És provisional.
I entenc, jo és el que vaig entendre la primera roda de premsa.
Home, però bé, és provisional fins a les properes eleccions, que falten 3 anys.
Falta tots.
Per això és provisional, en realitat.
A veure, Mercè Conesa també va ser nomenada després del Recoder i es va haver de consolidar.
Per posar el 19, pensant...
Però vull dir que després de les eleccions va ser realment la gent la va votar.
Jo no vaig acabar d'entendre aquest argument, no sé si era títol personal de la segona...
De la tinenta
d'alcalde
de Girona. A veure, jo si vull ser alcalde de Girona, me'n vaig viure allà.
Has d'anar cap al 20.
El 19 dic que em posin el 27 de la llista i tinc possibilitats. Vale, home, ho faré nota.
No sé,
en tot cas van fer tenir que renunciar una única volguessin de l'11 al 18.
No, però jo de renunciar a gent que no havia entrat, igual ja té les seves coses, però gent no, però... que ja està currant, que està allà fent de tinent d'alcalde, que aporta els temes, que ja hi ha una dinàmica de 6 mesos i que mira, et posarem un que no té ni puta idea perquè no està mai a l'Ajuntament, però
en tot cas, el pobre, el que està clar és que haurà d'anar amb peus de plom perquè ha començat amb molt mal peu.
Home, amb la ballesta. Haurà d'anar amb la ballesta.
Entre tot això d'anar de 19, fer renunciar als altres, després haver de repetir...
No m'imagino... Jo no m'imagino l'equip de guany de Genial i Roses pel passadís.
No, el que no necessitaven era més soroll, segurament. El que no necessitava era encara més soroll i a sobre doncs va passar... el tema de la fórmula...
Aquestes coses, si passen desapercebudes, millor. Bueno, escolta, és una situació interna d'un partit, ja ho gestionarà, no? Vull dir que...
No, perquè més sona això, raro, el que li va passar de no oblidar-se, jurar o prometre, li passa amb un altre i mira, és una anècdota, t'hi fiques una mica,
un exemple,
fas broma, però clar, en aquest pobre és tot.
Posem un exemple següent. Quan és l'elefant consellera de moral pública, no? A la Generalitat. A veure, tu t'imagines que anessin a buscar el 22-23 de la llista... No? En lloc de posar la Carmela, la Pellicer, el Calvet i no sé què, eh? Que seria raro.
Sí, però...
Molt.
Suposo sí, sí. Que són coses internes de partit que se'ns escapen bastant, sí. A nosaltres i amb ells.
Sobretot amb ells. Bueno. Avui no estem serios.
És que anava a buscar el número de Ioneu de la llista.
Aquí no seria possible.
El què seria possible?
A fer això. Perquè hi ha pel mig algun d'Unió que no de renunciaria.
Ah, bueno, vale, aquest és el tema.
Bueno, llista, però les dinàmiques de partit acaben pesant,
en aquest cas no.
Jo us dic el nom de la persona, en el cas que hagués passat això a Sant Cugat, el número 19, és l'Andrés Ares, de Convergència Democràtica.
No sé
qui és. Sí, doncs mira,
felicitats, perquè tot ja hagués sigut l'alcalde.
Ah, és el que havia sigut president dels seus veïns, o és, o era, o...
Sí, de Sant Francesc, no? Sí, de Sant Francesc.
Aquí hi hauria un tap.
Aquí sí, aquí perquè, bueno, estan comentàvem aquí el número 12, però...
Bueno, és igual. Home, ens ha permès tindre aquí uns minutets.
A veure el senyor Ballesta com ho fa, i escolta'm tu.
Bueno, que més,
no tindrà els 100 dies de gràcia, segur.
No, però a més és que aquí hi ha un tema... no
tampoc li toquen 100, perquè són 3 anys, i segons Iceta, si és un mandat d'un any i mig, tampoc li toquen 100.
Jo no sé quines relacions personals hi ha allà i quin feeling polític hi ha, però és un tema complicat, perquè quan tu entres de fora, que no tens experiència municipal, t'has de suportar o t'has d'apoyar els primers mesos amb la gent que ho coneix, no? Per tant, amb ell és fonamental.
Clar, jo la trajectòria d'aquest senyor tampoc no la tinc ara mateix. No sé si ha tingut alguna responsabilitat
absoluta,
en algun lloc.
No.
Em sembla. Bueno, era delegat territorial de la Generalitat, no?
Governava...
Sí, home, era el delegat territorial de la Generalitat.
Sí.
Governava, crec, amb un pacte de govern amb Esquerra, i ahir la segona investidura, bueno, la segona, però també va passant a la primera, tots els vots de l'oposició, inclòs Esquerra, a excepció del PP, que ens van votar nosaltres mateixos, van votar nul. Van posar paperetes rigor, democràcia,
no,
rigor...
Posar...
Sí, una miqueta... Bueno, una miqueta
vot per la democràcia.
Una miqueta la crítica...
Rigor i rigor.
Una miqueta la crítica que fem nosaltres aquí, que no vam veure... Hòstia, no, feu-vos-ho, però vaja, no ho acabem d'entendre, no?
Per cert, que dius això de delegat territorial, que he vist que l'exconseller de Cultura se'n va de delegat de la Generalitat a Madrid.
Sí. El Mascarell.
El Mascarell. Sí.
Bueno, pues vale.
Ja està, com a aportació.
Bueno, home, és que...
Ara m'ha vingut el cas, no, el titular del delegat.
Home,
m'estranya perquè a països normals que tothom se'n torni a l'empresa d'on va venir, no?, quan deixa la política, però és raro això.
No, aviam, és periodista... I va estar
el
senyor Albert Ballesta, el secretari de l'Ajuntament de Portbou, secretari de l'Ajuntament de Castellà de la Selva,
doncs havent sigut secretari de l'Ajuntament oblidar-se de Selva,
i director de tots els serveis territorials del Departament d'Interior de Girona.
Periodista, secretari d'Ajuntament, no pot ser.
És un periodista petit català, però té dret per la UNED i màster en gestió i direcció d'empreses per la Universitat de Girona.
Havent sigut secretari municipal.
Bueno, va treballar al punt, Cadaqués.
Aquí hi ha la connexió Puigdemont.
O sigui que
Era la connexió...
de la feina.
Era,
no sé si de l'època que rebien subvencions o no.
De Palomós, que va ser secretari?
De Portbou, de Caçà de la Selva i gerent del Consell Comarcal de la Selva.
D'això es despen que Portbou i a Caçà de la Selva no prometia ni jurava, perquè si ell era el secretari...
No, igual, pobre, té raó que en aquell moment emocionat es va sí. despistar.
Home, jo si anés el, el 19 i em fes alcalde, també estaria nerviós.
Doncs queden 4 minuts per arribar a l'hora en punt. Jo només volia comentar un apunt d'una de les mesures que podria afectar els veïns de Sant Cugat i de la comarca, que és la proposta de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona de restringir l'ús dels cotxes dièsel de fabricats fins al 1996. És una proposta que no és nova i que també a Madrid s'està estudiant a fer també aquesta restricció dels vehicles. No sé com ho veieu. És una aposta clara per mirar tot el tema ara que després de la conferència de París i que veiem de la cimera de París, que veiem molts ajuntaments que ara s'han compromès i que han signat els plens, doncs la proposta a no sé quin document que va sortir de la cimera de París, és espontani o això és una mesura que ja fa temps que també s'escolta?
Bueno, el tema de restringir el tràfic privat, això ve de lluny.
El que passa és que en aquest cas jo ho trobo, o sigui, molt bé per la sostenibilitat, però dir restringim tals vehicles, em sembla que és una mesura poc...
quan hi saps
poc justa.
Tipus de ja, vehicles,
estem parlant de
sí, tancar el dièsel en el gasoll.
No,
gasolina,
però, clar, aposten pels vehicles que més contaminen. Per exemple, jo tinc un vehicle que deu ser de l'any 99, no és dièsel, però és igual, segur que contamina jo... més del compte, i ara no me'l puc canviar. Uh-huh. Per tant, que llavors no puc entrar, no puc anar amb el meu vehicle
estem
al meu lloc de feina.
D'un percentatge molt petit del parc automobilístic, per un costat, perquè crec que, no sé si vaig sentir que era el 2,1% del total. Estem parlant, evidentment, de cotxes vells, però hem de pensar també en les persones que no es poden canviar de cotxe.
Uh-huh.
Vull dir que,
això és el que deia.
I, per tant, quan veus un percentatge tan petit que afecta tan poca població, penso que és més una cortina fum, més aviat.
Sí, jo crec que aquí, el tema de fons és que, evidentment, anem cap a una restricció del tràfic privat. Això està claríssim.
Uh-huh.
Per tota la contaminació, el picoil, el petroli, que començarà a faltar, serà caríssim, tot nou model energètic i tal. Això està caríssim. Ara, em dóna la impressió que no sabem exactament com agafar-ho, no? Perquè, clar, algun dia potser s'haurà de prendre mesures, quan més tardem s'haurà de prendre mesures més dràstiques, i escolti, tu, parts i imparts, com fa un d'allò...
Ahir
però
sentia...
algun criteri s'haurà de fer servir. Aquest probablement no és el més... No, probablement no sigui el més just.
Ahir sentia un mecànic d'un taller que van entrevistar en 5 canals de comunicació, no sé si era TV3, i deia que era bastant demagògic això, perquè realment no contaminen tant com la gent diu. I això ho deia un mecànic, no? Jo crec que és més un globus sonda. A veure com la gent reacciona, a veure què...
Bueno, però suposo que agafen... Jo perquè vinc del sector dièsel, agafen... Els d'abans del 96, en lloc de ser Euro 4, Euro 5 o Euro 6, són Euro 3. I aquests tenen un índex de contaminació el doble que l'Euro 6, que és el que s'està fent ara, si no em vaig equivocar.
Sí.
Llavors, aquest és el criteri. Independentment de la situació concreta de cada cotxe i de qui el té i de per què existeixi, no se l'ha canviat, no?
Clar, no, molt a favor de les mesures contra la contaminació, però és això, clar, jo, per exemple, no em puc canviar el cotxe, llavors què faig? No vaig a
treballar. No te'l pots canviar, o també tens de tenir un cotxe
durant
20 anys.
Ho hem de deixar aquí, per cert, el dia 2 de febrer la R8 de Renfe torna a entrar en funcionament.
El dia 2 hem de tornar, és quan hem de tornar, no?
Bueno.
El dimarts que ve, no?
El dimarts que ve. Alfredo Bergo, Esther Castanyer, Jordi Casas, gràcies per haver vingut.
Un plaer.
Els deixem ara amb el magazín Sant Cugat a fons. Sí, feliços.
Adéu-siau.